Molt bon any, teatreres i teatrers sabadellencs. Benvinguts a De Nou a l'Amunt al Taló. Avui estem de doble celebració, no només perquè és el primer programa del 2019, sinó també perquè avui arribem a un número de programa que fa molta i molta patxoca i que, a més, és molt rodó. Avui escoltareu el programa número 100 de l'Amunt al Taló. Doncs 100 programes que portem presentant-vos i explicant-vos l'actualitat teatral de la nostra ciutat i amb l'equip que el fa possible, com sempre, que està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I els continguts del programa número 100 d'avui seran els següents.
Amunt al Taló.
Després de repassar la cartellera teatral de la ciutat a la platea indiscreta, entrevistarem a actors de l'obra que s'està representant a la Biblioteca del Teatre del Sol, la cantant Calva. Anirem d'estrena a l'obra Estat de xoc, que s'està representant al Teatre Sant Vicenç amb l'Adrià Garcia. Després seguirem amb un tot esperant Godot, que, com sempre, Marc Soler ens respondrà a les consultes que ens plantegeu. Hem volgut preparar-vos un recopilatori dels millors moments. Bé, de fet, no són els millors moments, sinó que justament són els petits errors que ha preparat el nostre tècnic, el Roger. I acabarem, com sempre, amb Teatre de Franc, en què l'Elvira ens comentarà les obres que ha anat a veure a Barcelona aquesta darrera setmana. I amb tots aquests continguts, comencem aquest programa número 100.
Amunt al Taló. Passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
Comencem el programa, com sempre, fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana, i avui no ens acompanya el Bernat Pareja, que està de vacances i ens ha passat aquí la llista de tota la programació prevista. Comencem amb el Teatre Sant Vicenç, que estan representant aquesta doble programació en què els divendres i els dissabtes a les 10 de la nit representen l'obra Estat de xoc i els diumenges a 6:15 de la tarda Els Pastorets. Després el Teatre del Sol representen la cantant Calva els dissabtes i els diumenges a 9:15 del vespre, i també els diumenges, que ho fan a la Sala Gran, continuen les representacions del Josep a 6:00 de la tarda. També podeu veure la Cavalcada de Reis. Ja sabeu que aquest dissabte, dia 5, comença a 6:00 de la tarda i aquest any comença per la Creu de Barberà. També, com a altres representacions de teatre que s'estan fent a altres sales de la ciutat, a la Bàscula, que ara justament els entrevistarem, estan representant l'obra La Fuita els dissabtes i diumenges a 9:00 del vespre i els divendres i els dissabtes a 9:00 del vespre i els diumenges a 6:45 de la tarda. I també aquest cap de setmana hi ha les representacions a l'Alternativa Teatre de Ren, el musical a càrrec de la companyia Teatre d'Insomni. I fins aquí la cartellera, la platea indiscreta d'avui, del programa d'avui.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El Teatre del Sol aquesta temporada celebra els seus 30 anys i ho ha volgut fer, com no podia ser d'una altra manera, fent teatre. I justament en aquest moment d'esclat teatral, que és el Nadal, ha volgut recuperar un bombonet teatral que va representar l'any 1993. Estem parlant de l'obra La cantant Calva, una obra que justament quan va ser estrenada pel seu autor, Eugène Ionesco, l'any 1950 a París, va iniciar una nova corrent teatral coneguda com el Teatre de l'Absurd. i perquè ens expliquin què és això del Teatre de l'Absurd, perquè ens expliquin una mica com s'estan celebrant aquests 30 anys i perquè ens expliquin la versió que estan posant en escena al Teatre del Sol, hem volgut convidar al nostre estudi a la Cristina Suárez. Bon vespre, Cristina.
Hola, bon vespre.
El Manu Fuster, bon vespre, Manu.
Hola, què tal?
I el Chajo Gorina, bon vespre.
Bon vespre, bon vespre.
Que són tots tres actors que formen part del repartiment d'aquesta cantant calva. Com ho porteu, això? Com va aquest teatre de l'absurd? Com ho porteu, el fet de representar una obra, això, que és teatre de l'absurd?
Doncs és com bastant diferent de qualsevol altra cosa que hagis fet abans, perquè no tens una referència clara a nivell de personatge per muntar-te'l, per saber d'on vens, què has fet, què tal, perquè tot el que és el diàleg és absolutament disparatat. Vull dir, no dius, ai, doncs mira, ara el meu sentiment va per aquí perquè les teves paraules van per qualsevol altre lloc. Vull dir que et desconcerta bastant.
Perquè els diàlegs no tenen sentit, representa?
No.
Formalment.
Formalment, bueno, en tenen, però dintre del context de l'obra no té res a veure l'acció que s'està fent amb el que s'està dient, o amb el to que s'està dient, o amb la intenció que es diu. I llavors és molt, molt desconcertant i molt divertit, genera molta hilaritat per això, perquè no t'ho esperes. I t'agafa de sorpresa tota l'estona.
Podem dir que és, com diuen els castellans, un diàlogo de besugos.
Sí, senyor.
Una mica sí.
Perquè ara, això que ens comentava la Cristina, Manu, de que hi ha vegades que el diàleg té una intenció, però en canvi la interpreteu d'una manera diferent. El Ramon Ribalta, que és el director d'aquesta obra, com us ho ha marcat, això? Com ho ha identificat, aquests elements?
El Ramon tenia molt clar el que volia. Llavors, en els muntatges que va fer anteriorment d'aquesta peça, suposo que va fer un muntatge bastant més realista que el que presenta ara. I llavors les indicacions eren com molt clares, molt precises i molt trencant tota la realitat que pugui tenir el text en si, no? Llavors, aquí la història és que realment el que està explicant el diàleg que els personatges estan dient no té res a veure amb les accions, sobretot en l'escena final, que és una mica el castell de focs d'aquesta absurditat, no?, que té el text.
Perquè dius que el Ramon, per tant, ha volgut com trencar amb qualsevol element de realitat del que havia fet altres versions, així.
Sí, és una mica, li ha volgut donar un toc més modern, més hilarant, més disparatat, no?
Perquè
Xavier,
doncs, on se situa exactament la història, o el que vol explicar la cantant calva?
La història, realment, si comencem, ja que els personatges, diguéssim, comença, es diuen senyor Smith, no? L'hauríem de situar, pues, igual a
Anglaterra,
no? Sí. Tot i que, bueno, Ionesco, tot i que es va criar a França i era francès, no?, gairebé ja, mentre estudiava l'anglès, i tot això va ser mentre ell va estudiar anglès, va escriure aquesta obra, no? Vull dir que una mica realment està situada allà, inclús amb l'ordre d'una casa, doncs, típica anglesa, no? Vull dir que sí, realment jo la situaria totalment a Anglaterra. Això sí que ho podem situar, no?
Mm-hmm. I quin, al final, sí que els diàlegs són això, doncs són formalment absurds, però sí que té alguna intenció, en el fons, l'obra de la cantant calva. Quina creieu que és, doncs, aquesta intenció?
És una crítica brutal a la incomunicació en la societat, als models bàsics que hi ha, no?, de sobretot en la societat anglesa, no? Hi ha una sèrie de cànons que no es trenquen i aquí el que jo crec que l'autor fa és criticar tota aquesta incomunicació, aquest posat anglès, bueno, tot això és una crítica que pot ser molt, en aquests temps, l'estem patint moltes vegades ara també amb les xarxes socials, i, o sigui, ens comuniquem més per mòbil que no pas en una conversa que puguem tenir.
Sí, sí, de fet és veritat que estem en l'època de la comunicació, però potser justament el fet aquest d'haver-hi tants canals de comunicació.
Exacte.
Que arriba un moment que ja no saps com vull dir, per on t'estan comunicant, i de vegades hi ha una mica uns diàlegs així d'absurds, no? Perquè
sí,
un està parlant d'una cosa, l'altre està parlant d'una altra cosa totalment diferent. Mm-hmm. Vull dir que sí que seria una mica la realitat aquesta, no? I una mica ja entrant en els personatges que interpreteu, Cristina, quin és el teu personatge, per exemple? Què interpretes?
Jo faig de la criada, que és un personatge doncs, bueno, bastant secundari, però bueno, que també dona aquest contrapunt potser més estripat que els altres, que són com uns personatges més tocats i posats, són més el típic burgès de, bueno, anglès amb un estatus i de més, i aquesta és la minyona que, bueno, que el que parlàvem abans, no? Una mica d'anar-se'n a l'altre extrem, que en comptes de ser un personatge submís, calladeta i no sé què, doncs no, és una tia que canta a les 40 a tothom i va fotent-li canya a tothom i no s'està de res, no? Amb la qual cosa, com que trenca una mica aquest prototipus que podries tenir de com funciona aquest personatge en una obra clàssica, doncs llavors és quan et crida més l'atenció i és més divertit.
Sí, sí, sí. Ja. I en el teu cas, Manu, el teu personatge?
El meu personatge és el senyor Martin, bueno, que és un senyor que quan entra en escena, doncs és un... La relació que té amb la senyora Martin és molt divertida, perquè la criada els anuncia que entren els senyors Martin, i bueno, quan comencen l'acció ells dos no es coneixen, i llavors, bueno, no vull destripar.
Ja. Per tant, és un matrimoni que no es coneix, però que es presenten que són matrimoni, però com si no...
Exacte.
Que una mica ja ens dona a entendre aquest fons, no?, de la incomunicació,
incomunicació,
no?, de que vol explicar Ionesco. I en el teu cas?
Bueno, el meu cas és el paper que no té res a veure, i té molt a veure, que és el bomber. No? El bomber és un personatge que també apareix allà al mig, que està relacionat amb la minyona, que també teòricament està relacionat amb la senyora Smith, perquè té amants, però realment apaga focs, és un home que apaga focs. I aleshores, a partir d'aquí, apagar focs, doncs...
No sabem quin tipus de focs.
Quin tipus de focs,
Però, vaja, l'autor, diguéssim, l'espector ja veurà més o menys quin tipus de focs apaga, no? I és un personatge molt egocèntric, totalment egocèntric. És un home que, teòricament, doncs, un bomber explicaria aventures de bomber, i aquí, quan comença a aplicar les seves aventures, doncs millor que la gent ho vegi, perquè no té res a veure amb el que podries esperar-te d'un bomber d'una aventura, eh? No té res a veure.
Per tant, tenim tots aquests personatges, una minyona, vull dir, que contesta, respon al que li sembla, un matrimoni que ni es coneixen, i un bomber que surt en aquesta sala, diguem-ne, d'una... Això, situada, doncs, a Anglaterra, a l'època victoriana, no, això a principis de segle XX, no? I hi ha altres personatges també d'aquest tipus així que també vagin sortint?
Estan el senyor i la senyora Smith, que són els propietaris de la casa.
La casa. Mm-hmm.
Que tenen una relació molt especial, és allò de les converses del temps, no? Com parlen del que han menjat, del que fa el que ha comprat l'oli de diferents llocs de... Bueno, són converses d'aquestes banals, no?, que no tenen cap mena de substància, però que fan molta gràcia la barreja que tenen entre ells.
Mm-hmm. I vosaltres ja heu fet teatre tots. Havíeu fet algun altre tipus alguna vegada alguna obra de Ionesco, algun altre tipus de personatge semblant al que representeu aquí a la Cantant Calba?
No, com a semblant no. El Manu i jo havíem estat fent fins ara Luces de Bohèmia, que també és sortir-te una mica de les normes per tot el tema de l'esperpento i de més, però clar, d'aquest nivell així d'anem a estripar el personatge, no.
Clar, és que és una manera d'actuar totalment diferent, o sigui, no pots basar-te en cap interpretació realista de res, o sigui, perquè, bueno, és un dibuix. No és...
I creieu, per tant, que us ajuda el fet de que aquesta obra i aquest tipus de personatges us ajuda a la interpretació, o us ha dificultat més el fet d'interpretar-ho d'una manera o d'interpretar-ho d'una altra? El fet de ser teatre de l'absurd us ha ajudat, per tant, a l'hora de preparar dels assajos, de preparar el personatge, tot això?
Jo diria que no ens ha ajudat gaire.
No ajudat.
Bueno, sí, més no ens ha fet treballar molt, no?
Sí?
Això sí.
Sí, sí.
Perquè aquí no tens fil d'on, i clar, dius unes coses que dius inclús per memoritzar, no? Sobretot en el meu cas.
Sí, que
t'has de memoritzar una sèrie de coses que jo em pensava que seria impossible de fer-ho, però bé, que al final quan entres a l'absurd doncs, no sé, hi he entrat ràpid, potser és que sóc molt absurd, però no sé, però a mi m'ha sigut relativament fàcil aprendre el paper. Interpretar-lo ha sigut un treball amb el Ramon de moltes hores, això sí, de moltes hores. Perquè, clar, hi ha un rigor, ja està molt ben fet, jo crec que està molt ben dirigit. Molt fet, ja, ben fet, ja ho dirà l'espectador, si està ben fet. Però vaja, sí que està ben fet, eh?
Sí, sí, tant, home, i tant.
No ho posem en dubte.
No.
De fet, aviam, ja ho porteu unes quantes representacions. Mm. Com heu anat rebent la resposta del públic en la... Vull dir, una mica és com preparau en els assajos o us han sorprès en algun moment concret?
No, doncs mira, nosaltres parlàvem entre nosaltres que realment aquest tipus de test tampoc sabíem una mica com el rebria la gent, no? I realment ens han sorprès molt, perquè la majoria dels espectadors que han vingut han sortit superencantats amb la posada en escena, amb les interpretacions, amb el text inclús, amb tot, no? I clar, és allò que et sorprèn, perquè moltes vegades, com que l'absurditat no té un sentit, clar, cadascú agafa una part de l'obra que li agrada més i te la riu i s'emociona en parts totalment diferents, no? I llavors, és allò que dius, quan en una obra convencional tu fas un gag, doncs saps que sempre te'l riuen. Aquí no. Aquí, una vegada t'ho riuen en un moment donat i a la següent funció, doncs ho fan en un altre lloc, no? O sigui que realment és desconcertant per nosaltres el tema de com ho rep el públic.
La reacció del públic, sí. Sí, és així.
El que sí que és veritat és que tothom ens comenta una cosa bastant comuna, que és que t'has de deixar portar per l'obra. Que si tu intentes entendre i racionar, i que llavors t'explota el cervell i t'has d'esperar que t'exploti. Però si ja vas amb el sentit aquell de que no té cap mena d'intenció, diguem-ne, ortodoxa, sinó que vas a deixar-te portar per el que et vingui, llavors sí que ho disfrutes. I la gent s'ho passa molt bé. Però és això, t'has de treure el barret d'això és teatre convencional i vaig a veure què m'ofereixen aquesta gent i ja està. I a partir d'aquí és quan ho gaudeixes, de veritat. Si no, és molt complicat.
Ja. Molt bé. I vosaltres sabeu per què, de totes... O sigui, el Teatre del Sol porta 30 anys fent teatre. Per què s'ha decidit repetir aquesta cantant calva? Ha escollit això a nivell, doncs, de això, la quantitat d'obres que porta el Teatre del Sol representant. Sabeu per què s'ha escollit aquesta obra?
Jo crec que és una mica... És un clàssic en el Teatre del Sol... i és un clàssic del Ramon Ribalta. Jo crec que per ell va ser una peça important en el seu moment, l'ha fet en diferents èpoques de la seva vida, inclús la seva dona va representar un dels personatges, la senyora Martin, i jo crec que per ell és una peça teatral molt important i ha volgut una mica també commemorar aquests 30 anys amb una peça que per ell també és, i pel Teatre del Sol, és important, no?
És això, és un bombonet, no? Perquè
exacte.
Al final l'obra és curta, no? Dura...
L'obra dura una hora i...
Una hora i deu.
Sí. Que no és... Recordo l'altra vegada, quan ho vam fer, ho feien combinat amb la Lliçó.
Amb la Lliçó,
sí. UNESCO, vull dir que feien dues obres en una. I ja una mica per acabar, comentàveu que això, que la gent riu i tot, però vosaltres creieu que aquesta obra és una comèdia? No és una comèdia? No la podríem classificar de comèdia?
És una comèdia, però és una comèdia dramàtica, perquè realment és el que parlàvem abans, o sigui, el fons, o sigui, el missatge que té és un missatge dramàtic, o sigui, que dues persones siguin matrimoni i que no sàpiguen, no es coneguin, és molt dramàtic, no? Però el que passa que tal com està posat en escena i tal com està format el text, doncs és divertit, és graciós, no? Però en realitat és una comèdia dramàtica, diria. Una tragicomèdia, diríem.
Sí,
esteu d'acord? Sí.
Ho comparteixo totalment. Comparteixo totalment.
Molt bé, per tant, recomanem als nostres oients que no es perdin aquesta comèdia, doncs, amb aquest regust crític, amb aquest regust dramàtic, que és la Cantant Calba, que es representa els dissabtes i els diumenges a una hora una mica estranya, no? Perquè és allò un quart de nou,
sí,
no?
Sí.
Un quart de nou a la sala, la biblioteca del Teatre del Sol, el preu són 12 euros.
Hem de dir que a partir del del proper, bueno, del gener,
sí.
Doncs totes les funcions seran a 8:45.
A 8:45, d'acord. Per tant, això, doncs, els dissabtes i diumenges o 8:45 a la sala de la Biblioteca del Teatre del Sol. Moltes gràcies, Cristina, Manu, Xajo, perdó.
És complicat.
I moltes gràcies per haver vingut, per ficar-nos la cantant calva i molta merda amb les representacions.
Que, molt bé.
Gràcies a tu.
Gràcies a tots i us esperem.
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Anem d'estrena.
I després d'aquesta entrevista amb els actors de La Cantant Calba, anem d'estrena al Teatre Sant Vicenç a veure com han anat les representacions de l'obra Estat de Xoc, amb l'Adrià García. Endavant!
Molt bon vespre. Avui hem anat a l'estrena d'Estat de Xoc, la comèdia de Nadal del Centre Sant Vicenç, un vodevil que es representarà fins al 19 de gener. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant!
Doncs bé, doncs ara estem a la mitja part, anem a preguntar a la gent què els està semblant l'obra. Sí. Com estàs veient l'obra?
És treta, eh? Sí, és divertida.
Què és el que més destacaries?
Home, el paper del metge. Potser és el que fa el paper més complet, no? Al principi.
I com trobes l'escenografia de l'obra?
Bé, molt... trobo que és una... Com que estem aquí a Sabadell, doncs... No sé, t'identifiques bastant i llavors doncs amb l'hospital que tenim aquí a Sabadell, no? Que m'agrada.
I com creus que acabarà l'obra? Perquè ara mateix estem en un moment molt, molt embolicat. Com...
Home, suposo que al final es durà aclarir tot una miqueta, no? Que seria el normal, perquè està bastant enredada, de moment, sí.
Però segons ara, si s'hagués acabat l'obra, hagués acabat bé, no? L'obra més o menys.
Sí, ara sí. Hauria acabat bé, però bueno, tampoc és la veritat, no? Perquè no és el pare de veritat, no?
Però hem de seguir veient a veure com acaba l'obra.
Ara veurem la segona part, a veure què tal.
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Bones, què us està semblant l'obra?
Bé.
Bé?
Doncs molt bé, la veritat és que molt divertida, molt entretinguda. Molt bé.
Com veieu la posada en escena dels actors?
Doncs bé, la veritat és que potser millor del que esperàvem fins i tot, perquè com que coneixem les persones que són i estaven bastant nervioses per de cara a l'estrena, doncs jo crec que bastant millor del que ells mateixos esperaven.
I com creieu que pot acabar l'obra? Perquè ara estem en un moment a la mitja part que està tot embolicat, no sé com...
Doncs francament no en tinc ni idea, no sé, perquè tot és un disbarat darrere l'altre, doncs no sé com acabarà. I tu què saps?
Tampoc, no sé.
Doncs haurem de seguir veient l'obra per veure com acaba, no?
Molt bé.
Moltes gràcies. Doncs bé, ja veiem que la gent no té ni idea de com acabarà l'obra, però esperem que tot l'enredo aquest s'acabi solucionant. Seguim veient l'obra. Fins ara. Bones, què us ha semblat l'obra?
Molt bé, hem rigut molt, ha sigut molt divertida.
Molt divertit, sí.
Sí, molt bé.
Quin és el que més destacaríeu?
Doncs estaven tots molt ben coordinats, vull dir que, no sé, al principi potser semblava com una mica fluixet, però quan ens tenien que posar en situació, no? I llavors...
Ha costat una mica d'arrencar. Una vegada han arrencat, llavors... han agafat un ritme molt, molt fabulós.
Sí, ens ha agradat, sí.
Al final que tots rient, hem acabat, no?
Sí, hem rigut molt, sí, de veritat.
I com veieu això de que estigui ambientat aquí a Sabadell?
Ah, doncs molt bé, molt bé. I això de veure tota l'estona a la Torre de l'Aigua ens ha fet molta gràcia. Sí, està molt ben pensat.
Ha sigut un bon detall, sí.
Sí.
I al final, com... Què us ha semblat al final de l'obra?
Doncs jo, quan estaven a punt d'acabar, ho he pensat que potser ho arreglarien així, sent una família, perquè un home que està sol, una àvia que ja li està bé tenir la nena que li agrada aquest pare, he pensat que potser muntarien
una... Han trobat una bona solució.
I què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs els hi recomanem perquè a nosaltres ens ha agradat i és, amb els temps que estem passant una estona així molt divertida ens va molt bé a tots.
Sí, estic totalment d'acord, vull dir que necessitem alegria i necessitem divertir-nos. A veure, si així aixequem la moral.
D'acord, moltes gràcies.
Vale,
bona nit. Bé, què us ha semblat l'obra?
Molt interessant i molt remoguda.
Havies estat per pillar-ho, però molt bé, molt guai.
Molt divertida.
Passaven moltes coses en un sol moment.
Com heu trobat la posada en escena dels actors?
molt bé, la veritat, o sigui...
S'entenia tot bé.
Sí.
Sí, sí, bastant bé, sí, sí.
I vosaltres us imaginàveu aquest final? Perquè a la mitja part no estava massa clar, com...
Jo m'he liat una mica. Al final me l'imaginava més així, sí.
Jo, bueno, més o menys. M'anava a fer les meves històries mentre anava passant l'obra, però no sé.
Però que heu quedat satisfetes?
Oh, i tant, sí. Oh, i tant. Sí, sí, m'ha fet molt riure. Sí,
què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que és una bona manera de passar-s'ho bé, perquè
jo crec que estem més acostumats a un musical i s'han de veure més obres de text perquè normalment pensem que els musicals són més xulos, però aquestes també valen molt la pena.
Està molt bé per veure aquí. Bueno, el Teatre Amateur està molt bé.
A mi el Sant Vicent m'agrada molt i el teatre també.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara estic amb el Jordi i la Meritxell, que són actors i actrius d'aquí del Sant Vicenç, que fan de Doctor Torrà i de Senyora Torrà. Com valoreu l'estrena?
Molt positivament, la veritat és que sí. Hem passat molts nervis fins a arribar-hi. Com sempre, les noves teníem totes, perquè evidentment davant d'una estrena tothom té aquells dubtes de veure com sortirà. Però la veritat és que molt bé, la gent ha respost bé, això també ens ha animat a tots plegats a anar-nos engrescant més i estar més segurs i anar tirant endavant, i molt bé, la veritat és que molt bé.
Sí, sí, igual, molt bé, molt bé. Els últims dies hem patit molt i hem vist que la gent reia i que la cosa anava sortint i ens hem passat molt bé.
Perquè porteu molt temps assajant?
Assajant? Bé, de fet sí, vam començar a cavallar el mes d'abril, maig, més o menys. Va ser, bueno, hi ha hagut problemes, com sempre, ha hagut de compaginar els assajos d'això amb assajos d'altres coses que es fan al centre, i evidentment doncs, els decorats sempre doncs, els tenim a última hora, el qual complica una miqueta els assajos per saber on estàs i per on t'has de bellugar, però bueno, al final doncs, bueno, hem anat tirant amb nervis i entrebancs i de tot, però ens n'hem sortit, s'han sortit.
I explica una mica com són els vostres personatges.
El meu personatge surt molt poquet. El Jordi és el doctor Torrat.
Seu fill.
Que és un molt bon metge de l'hospital. Molt bona persona i una miqueta encantadet, no?
Bueno, una mica encantadet, però que al final ens acaben portant el gat a l'aigua, com aquell qui diu. Perquè, bueno, jo soc un amic del doctor Planes, que és el principal protagonista, i és el que el treu de l'embolic. Una mica per antics sentiments envers la mateixa persona doncs, que s'ha relacionat amb el doctor Planes, i ara cap del temps doncs, el vol repescar, com que el doctor Planes ja s'ha casat amb la seva esposa, doncs bueno, el doctor Rat vol aprofitar la vinentesa doncs, per repescar aquella relació antiga i de passar a donar un cop de mà al seu company amb el tema de la filla, una mica desgana, però amb gana, bueno, en fi, no sap ben bé com s'hi troba embolicat, però ho fa i ja està. I al mig de la seva mare, que ve doncs, a donar un cop de mà, o no, però a veure.
I què us ha sigut el més complicat de fer en aquesta obra?
El més complicat, els moviments, perquè, com t'he dit, fins a l'última hora no hem tingut els decorats adequats. Aleshores és molt difícil assajar una obra d'aquestes entrades i sortides de finestres, portes, etc. si no ho tens. Doncs assajar això amb cadires i de qualsevol manera costa molt, i llavors quan ho tens doncs, tens una setmana de coll per poder-ho tirar endavant. És el que costa més. Bueno, i evidentment dels papers principals el text, que evidentment doncs, el doctor Planes, que és el principal, no surt d'escena només com un momentet, i això evidentment costa molt d'aprendre i té el seu mèrit, evidentment.
No sé, per mi jo sóc més nova en el teatre, no n'he fet tant, però el meu paper també era molt més curtet, per tant no tenia tanta dificultat.
Però ho ha tret molt bé. I tant el seu fill com el director de l'obra n'estan molt contents.
I què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Bueno, jo l'he vista de la gent que ha sortit ara i el que hem sentit, a no ser que siguin tots per quedar bé, s'ho han passat bé. Per tant, si volen passar una estona divertida i escampar els cabòries, doncs que vinguin a passar una estona al teatre, que sempre es fan coses divertides.
Clar que sí, que vinguin a riure, que va molt bé riure. Riure una estona és una molt bona teràpia, ho recomanem molt.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara estic amb el Miquel i la Núria, que feien de regidors a l'obra teatre. Com valoreu l'estrena?
Bueno, molt bé, jo crec que ha sortit bé. I jo crec que els ha sortit molt bé, que ha sigut molt, molt divertida i és una obra molt entretinguda i jo crec que el públic s'ha passat molt bé.
Sí, sí, bàsicament això.
Per la gent que no sàpiga què és un regidor, ben bé què feu?
Som els ajudants. Estem a dins, passem lletra per si algú s'oblida d'alguna cosa, sempre tenim l'utillatge a punt per les persones que han d'entrar i sortir ràpid.
Controlem això, entrades, sortides, i avisem a la gent quan ha d'entrar a escena.
Hi ha hagut algun error a aquesta primera estrena?
Home, aviam això.
Que es pugui explicar?
Bueno, sí, algun error hi ha hagut, però bueno, s'ha salvat molt bé i sí. Hi ha anat molt bé.
I què és el que us és més complicat?
Suposo que... No, en aquesta obra és una obra amb moltes entrades i sortides i suposo que això, estar atent a cada entrada i sortida que hi ha perquè, bueno, si qui hagi vingut a veure l'obra ha vist que és una obra molt, molt així, molt estressant i darrere...
Un bo débil, no?
Sí, clar, sí, sí, sí.
I què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Bueno, això, que és una obra entretinguda, que no s'avorriran en cap moment i que els animem a venir perquè és molt divertida.
Ara estic amb l'Anna i la Núria, que són actrius de l'obra de teatre i representen els personatges de la Júlia i de la Núria, que són mare i filla, representen. Com són els vostres personatges?
A veure, doncs, clar, el meu personatge té una notícia per part de la mare i va cap a l'hospital, doncs, a conèixer el seu pare. I, clar, com que la nit passada ha sigut el seu cumpleanys, doncs, clar, la nena està entre que està una mica borratxa, una mica eufòrica, una mica nerviosa. Clar, vull dir, la Júlia, jo crec que és una persona molt nerviosa, no?, i que dos per tres canvia molt de caràcter. Tant pot estar contenta, com trista, com nerviosa, com histèrica, bueno, una mica de tot.
Jo sóc la Núria Gil, l'infermera Gil, que va a l'hospital a donar una notícia al doctor Planes que no s'espera. Fins a dia d'avui, o sigui, han passat 25 anys i l'infermera ha sigut molt cauta i molt prudent, però ara ha decidit que el doctor Planes ha de saber el que l'infermera li vol dir.
Què us ha sigut el més complicat en el vostre personatge durant l'obra?
A veure, potser el més complicat és els canvis d'humor, no? Perquè jo ja tinc una escena que, clar, primer entro que estic molt esverada. Llavors canvio completament a que quasi em caic, perquè vull dir, em marejo. Llavors estic trista, llavors estic enfadada, llavors estic histèrica, és el que t'he comentat abans. Jo crec que aquests canvis que passes d'un extrem a un altre potser per mi ha sigut el més complicat.
I aquests canvis a tu no t'esgoten? Perquè jo he fet algun cop una obra així de...
La veritat és que sí, estic molt cansada, no? Pensa que quan acabo el tros aquell que estic histèrica, quan vaig cap a dins, el cor em va a mil, no? Allò que em vaig assentar un rato i dic, vale, dic ara sort que no surto i m'assento, perquè és que la veritat és que cansa, eh? Ja faig pauses i respiro, però igualment acabes amb el cor, però que si bé et surt, no?, que està a mil bategant.
I per tu què ha sigut més complicat?
Bueno, a mi el més complicat és, esclar, mantenir aquest paper i aquest estat de sorpresa constant, perquè, esclar, el doctor Planes, doncs, té una actitud que ella no esperava, no? Llavors jo haig d'estar constantment sorprenent-me i dient, però aquest què diu, aquest què fa? I alhora, doncs, com enfadant-me i dient... No sé, és un paper de molt diàleg, com pim-pam, pim-pam, frases curtes, pim-pam, és estar molt, molt alerta. I el meu personatge no té canvis de caràcter, s'enfada una mica quan l'altre no li fa cas, no? Però és estar alerta en aquell moment i mantenir el paper. Esperem que surti, perdó.
I com valoreu l'estrena?
Molt bé, primerament molts nervis, no?, a l'estrena. Però crec que ha anat bastant bé, no?
Sí, jo la valoro positivament, perquè primerament que hi ha el dia, esclar, és un dia així de Nadal com molt atrafegat i de bons al vespre d'anar a fer teatre, estàvem tots molt nerviosos, clar, és la incògnita de com serà l'estrena, però jo penso que tots hem sortit satisfets perquè ha anat, jo crec que bé.
Sí, el públic ha reaccionat bastant bé i... No, sí.
Sí, sí, estem contents, satisfets, sí.
I què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Ui, doncs que s'aixequin del sofà i vinguin cap aquí ja corrents.
I que vindran a riure una estona, perquè bueno, estaran un parell d'horetes, saps?, oblidant-se d'aquests problemes quotidians que tots tenim, doncs hi vindran al teatre a riure i a passar-s'ho bé i a desconnectar.
I tant, que passaran una molt bona estona.
Doncs que vinguin a passar-s'ho bé.
I tant, no? Que sí.
Doncs moltes gràcies.
A tu.
Vinga. Adéu.
cada dimecres de 8 a 9 del vespre Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Esperant que Godot respongui.
I avui tornem a tenir aquí en Marc Soler amb la secció Esperant que Godot em respongui, on ens resoldrà dubtes sobre els espectadors. Bon vespre, què tal, Marc? Com estem?
Moltes gràcies, Jaume.
Com ha provat el Nadal?
Molt bé, la veritat és que molt bé. Sí, uns quilos de més, com sempre, però ja és el de cada any, ara toquen al gimnàs i fer fondo. I res, benvinguts als nostres oients, un vespre més a Esperant que Godot em respongui. Jaume, avui no porto cap consulta dels espectadors, avui porto jo temes que m'he trobat aquests dies. I el primer tema que et volia treure, que volia parlar, era el tema de la taquilla de les entrades. Val? És un tema una mica que depèn de com... És un tema complicat.
Crea molta controvèrsia, molts problemes...
Sí.
És
una cosa farragosa, és una cosa lenta.
Sí.
Jo quan vaig a la taquilla de forma anticipada sempre hi ha una cua que és, bé, espectacular.
Has de donar consells per colar-se, perquè no es noti, alguna cosa així.
Sí, bé, porto més aviat el consell d'aviam si l'espectador s'hi sent reflectit amb el comportament, perquè jo quan hi he anat sempre he acabat fent cues de 45 minuts per comprar-me una entrada, i la cosa és que tot això té una explicació per què aquesta demora, no? aquesta espera de la cua, és senzill. Hi ha certs espectadors que tenen una gran capacitat dubitativa a l'hora de triar una butaca. I és tan senzill com tu arribes a la taquilla i et trobes una cua d'unes 7-10 persones, més o menys, i penses, bé, 10 persones, bé, no són res, no? Són, que seran 5-10 minuts. No és així, no és així. Si et fixes bé amb les cares de la gent que està allà fent la cua, no són cares de felicitat, són més aviat unes cares, perquè porten tanta estona allà esperant-se que des de que han arribat fins al moment de poder comprar les entrades, quasi que els hi han sortit arrugues i fins i tot canes, val? I tot això és per culpa d'aquella persona que ha anat a comprar entrades per enèsima vegada, no és la primera vegada que hi va, però com si fos la primera vegada que trepitja el teatre. Per què? Té un protocol d'actuació ja estudiat. Aquella persona arriba a la taquilla, que és la primera que ha arribat, des que obren està allà esperant, arriba i demana entrades per un dia concret, no? El taquiller li ensenya la disponibilitat del dia anomenat i aquest subjecte en qüestió es repensa aquell dia. Diu, bueno, potser no, ensenya-me'n un altre, no? Li pregunta per un altre dia i quan el taquiller li ensenya, doncs passa exactament el mateix. Bueno, ensenya-me'n un altre, ensenya-me'n un altre. I així successivament fins que veu tots els dies de la representació, valora l'aforament i escull el dia que creu que tindrà millor localitat. I això és el que ocuparà uns bons 10 minuts. Però això no és tot. Un cop ha triat aquest dia, llavors pregunta de quin color és la butaca lliure, no? Aviam, pels oients que no han anat mai a treure entrades. Quan vas a comprar les entrades, se't mostra una pantalla amb la imatge de la platea i les butaques disponibles són de color verd i les vermelles són les que ja estan agafades, no? Doncs aquest espectador, quan ha rebut aquesta informació dels colors de les butaques lliures, pregunta, per exemple, aquestes de la fila 3, què tal? I el taquiller sempre li respon, no, aquestes estan en vermell, per tant, vol dir que estan agafades. I li torna a preguntar, i aquestes de la fila 5, què tal? Diu, no, aquestes també estan en vermell, per tant, també estan agafades. I així, que no acaben mai, perquè li va preguntant fila per fila, però totes estan en vermell. Llavors, és un diàleg que no acaba mai, a no ser que el taquiller es cansi, que és el que acostuma a passar, i li acaba marcant directament quines són les butaques lliures.
És que hi ha taquillers i taquillers. Hi ha taquillers que tenen molta paciència
i
d'altres que van...
Que ja et miren malament
ja
no
em facis
perdre el temps.
Exacte.
En aquest moment...
El que ha aguantat després d'haver-li passat totes, jo crec que és dels que té paciència.
Exactament.
Si li arriba ja a marcar, ja a prou, ja aquesta...
Perquè ja l'ha vista venir. Exacte. Perquè ja l'ha vista venir, ja sap què passarà, no? És en aquest moment en el que el taquiller pensarà que ja està, que ja s'ha acabat la tortura, però no, encara queda una bona estona, no s'ha acabat, vull dir, portem només 10-15 minuts. Ara bé, jo el que li dic, la fase de la visibilitat. L'espectador escollirà una butaca, però abans farà la gran pregunta, no? La pregunta del millón, que és, en aquesta estic molt lluny, ho veuré bé, em taparan, veuré tota l'obra sencera, i clar, tu en aquest moment, quan ja portes ja 20 minuts de cua, que no has avançat gens, que has anat sentint tota la conversa i has començat a acumular cert sentiment de ràbia i impotència, però has callat per educació, penses, per favor, senyora, ha anat 1000 vegades en aquest teatre durant la seva llarga vida, ja sap si ho veurà bé o no, si hi ha columnes o no, i la proximitat que hi ha fins a l'escenari des de la butaca que ha escollit. Espavili, per favor, que quan em toqui comprar les entrades a mi, ja hauran estrenat, prorrogat, fet gira i jo encara no tindré l'entrada. Però és que el més curiós de tot és que després de tantejar dues o tres localitats diferents intentant decidir-se i creient que la perspectiva de l'espectacle canviarà segons la seva disposició i proximitat, li acabarà dient en el taquiller: sap què? M'ho rumiaré i ja vindré demà a buscar-ne.
Per matar-lo, eh?
Absolutament, absolutament. I aquí és on comences tu a esbufegar, intentes mantenir la calma i deixar de pensar que has perdut un temps preciós de la teva vida. Jo, de debò, eh? M'hi he trobat 1000 vegades. Tu, què tal?
Mira, jo t'explicaré la meva experiència,
sí, tant.
Però no com a persona que fa cua, sinó com a taquiller. Perquè jo
va,
també
ja
saps que jo estic al Teatre Sant Vicenç i he fet alguna vegada m'ha tocat fer taquilla al Teatre Sant Vicenç.
Uh-huh.
I saps quina és la meva frase per aquest tipus d'espectador que arriba així?
Sorprèn-me.
Sobretot la frase aquesta de la fase de visibilitat, eh?
Sí.
Li dic: "Has de pensar que el Teatre Sant Vicenç és un teatre petit i es veu bé des de tot arreu."
Exacte.
I ja està.
No hi ha columnes
aquesta,
en un teatre.
Aquesta és aquesta. Vull dir, la resposta és aquesta. No estem als teatres d'aquí, no són com els teatres de Londres que et posen en un l'àtic tercera, sí, de darrere la columna, que no tens,
exacte,
cap mena de visibilitat.
Bé, o sigui només que jo conegui, només al Liceu hi ha unes entrades que només és de sonoritat.
Exacte.
Però aquí
sí,
Sabadell...
Les taquilles d'aquí Sabadell no hi haurien d'haver aquests
problemes. No hi ha problemes. Espectador, quan vagis a comprar una entrada, pensa que et posis on et posis, ho veuràs i ho sentiràs
bé.
Tot perfecte. A mi, tot i això, saps què és el que més ràbia em fa? Perquè sempre em passa el mateix. Quan porto ja 45 minuts de cua i em toca comprar-les a mi, jo en 2 minuts ja he triat dia, butaca i he pagat. I penso que era tan fàcil que per què no s'ha fet així?
I tant.
No sé, bueno, és una mica una crítica de cara als propers cops. Quan,
exacte,
vagis a comprar, estimat oient, quan vagis a comprar unes entrades, pensa-t'ho dues vegades ja. Porta-t'ho estudiat de casa.
Bueno, i tot això és per estalviar-se les cues a les taquilles, és per estalviar-se l'euro i algo que val
a internet.
La entrada a internet.
Exactament, exactament.
Què més ens portes?
Bé, portava un altre tema, que aquest sí que és un que em toca una mica, des de la part d'actor, que és el tema dels mòbils, els mòbils al teatre. Hi ha dues situacions molt marcades, no? Hi ha aquell moment incòmode que sona un telèfon mòbil durant la funció, i a més quan sona, sona molta estona. I sona tanta estona perquè l'espectador, quan en el teatre ha sonat la falca d'apagueu els telèfons mòbils, ell no l'ha pagat, ingenu, de que no el trucarien durant la funció, ja que durant el dia a dia no rep cap trucada. Però, amics oients, la llei de Murphy no falla mai. Sona el telèfon, l'espectador s'espanta, mira als costats pensant que no és pas el seu telèfon, nota una lleugera vibració a la cama, s'adona que és el seu i en una barreja de nervis i vergonya per aturar aquella melodia crispant, treu el telèfon corrent de la butxaca i l'intenta parar. Però no el para, perquè dels nervis el mòbil li rellisca de la mà, li cau a terra i va a sota la butaca del davant. Però a tot això, pensem que el mòbil va sonant, no? Llavors ve aquell moment que tu com a actor veus que alguna cosa està passant a la platea, no saps què, però hi ha com un moviment estrany, i de cop veus una persona que s'ajup i que la gent del costat es va movent, com per fer-li espai, però no s'acaba d'aixecar de la butaca, de manera que és absolutament inútil aquella ajuda. Després fa aixecar a la fila del davant perquè l'ajudi a trobar el telèfon, ja que ell sol no pot. I un cop el troba, casualment, no sap com rebutjar la trucada i en moltes ocasions respon de forma dissimulada, però amb una gran projecció de veu dient: ara no puc, sóc al teatre. I això se sent des de l'escenari, se sent sempre. Però és que aquí no s'ha acabat. Perquè tu creus que aquí s'haurà acabat la performance tecnològica, no?, que ens ha brindat aquest gran espectador, però no. Perquè la persona que hi ha a l'altra banda del telèfon, li és igual que ell estigui al teatre, no ho entén i decideix seguir amb la conversa. Per tant, hi haurà aquests segons que l'espectador es posarà a xerrar, a discutir amb l'altra persona del telèfon, de no, ara no puc, ara estic al teatre, i l'altre l'intentarà dir el que sigui, no? I és bastant incòmode. Des de l'escenari, almenys, talla una mica la concentració, talla una mica el rotllo.
Jo amb això el que jo no puc entendre és que es passi això, el que tu has explicat.
Sí.
i que al cap d'una estona torna a sonar un altre telèfon.
En sonen dos o tres,
però,
diríem, funció, sí.
L'espectador que porta el mòbil allà, no, vull dir, ja li ha sonat a un altre espectador, no es pot fixar amb el seu mòbil i apagar-lo.
Però
i...
si t'hi fixes, a vegades quan sona la falca aquesta del mòbil, molta gent el treu com fent veure que l'apaga o el posa en mode avió, però només es mira si té WhatsApp, si té publicacions d'Instagram, el que sigui, però no l'apaguen mai, no fan res. L'altre cas, això sí, és aquell no rep trucada, però va rebent WhatsApps en massa, no? I decideix mirar-los, ja que o potser no entén l'obra o potser s'està avorrint. Treu el mòbil amb una llum tan forta que quasi que podria fer un escàner de rajos X, sí, i des de l'escenari, sí, tu pots arribar a veure els poros de la pell de la cara i tot amb aquella llum, no?
Sí, sí, les llumetes dels mòbils també, déu-n'hi-do, eh?
Absolutament, jo crec que tenen complex d'il·luminadors i s'han d'il·luminar ells durant la funció. Bé, veus, de cop es veien llums i cares. Jo, en aquests que miren el mòbil durant l'espectacle, els hi recomanaria que es posessin a les últimes files, ja que així és més dissimulat. Jo, mira, és un consell. Si vas a veure una obra que ja no et crida l'atenció, escolta, posa't última fila, perquè si has de marxar, marxes, si has de sortir a fumar, fumes, i si has de mirar el mòbil, no se't veu tant. Això sí, una anècdota. Una vegada, fent una obra aquí a Sabadell, sí que vaig mirar un moment a públic, vaig veure una cara il·luminada per un telèfon i va resultar ser l'Artur Mas, l'expresident de Catalunya.
Vaja.
Jo no sé si estava construint república o què, però almenys l'obra no li interessava gaire.
Les estructures d'estat.
Ah, exactament. I Jaume, fins aquí la secció d'avui. Ja has vist que no són consultes, però bé, volia tocar aquests temes. I
sí, són temes molt candents que toquen,
sí,
molt, eh?
No n'hem parlat fins ara. I et volia dir també que jo, que sóc el nou en aquest programa, felicitar-te a tu i a tot l'equip de Munt al Taló per aquests 100 programes tan fantàstics. Moltes felicitats, enhorabona.
Gràcies.
I gràcies per deixar-m'hi formar
part,
també.
Fem uns bons fitxatges, com el teu.
Bueno, moltes
ara
gràcies.
Ara entrant a la recta del 100.
Exactament.
Doncs res, escolta, moltes gràcies, Marc, gràcies per aquesta felicitació i a tu també per formar part de l'equip, i fins aquí el Tot esperant que Godot em respongui. Ja ho sabeu, tot el que vulgueu comentar o bé preguntar ho podeu fer a través del telèfon del programa, que és el 681-016-181, o per correu electrònic a amuntaltaló.està@gmail.com o a l'Instagram del programa @amuntaltaló.està. Moltes gràcies, Marc.
Moltes gràcies, Jaume.
I nosaltres continuem el programa.
Al Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final d'aquest programa número 100, com sempre, fent el salt a Barcelona, i qui ens ajuda a fer aquest salt és l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre. No sé si he fet 100 vegades la crònica, però 100, més de 100 obres segur que he parlat.
Això és seguríssim, perquè amb el més o menys en dos o tres per
programa,
comptant que més o menys fa dues temporades que estàs amb nosaltres,
sí,
i fent dues o tres obres per temporada,
seguríssim.
Ja arribem a les 100, segur.
Sí, seguríssim. Les passem.
Exacte.
Doncs anem per les que us comentaré. Som-hi. Avui.
Endavant.
Avui us comentaré una obra que es diu Les coses excepcionals, de Duncan MacMillan, una producció de Sixto Par i El Terrat, al Club Capitol de Barcelona, amb una brillant actuació de Pau Roca i la col·laboració dels espectadors assistents. Ell fa col·laborar els espectadors. L'actor es posa a la pell d'un nen...
És un sol actor.
És un monòleg, però no és un monòleg perquè intervé
perquè
tot el públic. Sí.
Una mica cubana?
No, molt diferent. Eh? Un monòleg amb molt contingut, i llavors explica la història d'un nen que, com a autodefensa davant l'intent de suïcidi de la seva mare, per la dificultat que té, que és un nen petit, d'entendre el que ha fet la seva mare, i per pal·liar el mal que això li pot fer, comença a fer una llista de coses que valgui la pena viure per seguir vivint. Una llista que, al fer-se gran i davant de totes les adversitats que es va trobar en el transcurs dels anys, va augmentant. Una llista que l'autor de l'obra i ara l'actor ens anima a nosaltres, els espectadors, a ampliar-la. I és aquí la col·laboració del públic. Quan entres, ell et dona un escrit a diversos espectadors, perquè en un moment puntual, quan et digui el número d'aquell escrit, el diguis. I d'aquesta manera, doncs, el públic es va involucrant.
Però, per tant, no és improvisat. El públic no diu el que
ja estava una mica pautat. Hi ha moments que sí. Aquí sí que et dono la targeta amb el que has de dir, però llavors hi ha un moment que fa sortir el seu pare i agafa un del públic i el fa sortir, un moment que fa sortir la seva professora en l'any de l'adolescència. El seu pare primer és quan és petit, quan el primer intent de deixar així de la seva mare, després, quan és adolescent, que la seva mare torna a intentar-ho, fa sortir la seva mestra, que en aquell moment l'ajuda molt, i van sortint personatges que això és improvisat totalment.
Uh-huh. Per tant, els espectadors surten a interpretar un personatge?
Més que interpretar, a escoltar.
Escoltar el que...
Li diuen al pare, per exemple, tu faràs de nen, tu ets el meu pare, però tu faràs de nen. Tu només has de dir el per què. I el pare, va amb el cotxe, anem a veure la mare a l'hospital. I el pare, per què? Perquè la teva mare ha fet una cosa que és molt difícil d'explicar. Per què? I va dient el per què. Ja. Només li dona un peu a l'espectador.
A l'espectador que fa d'intèrpret.
Exacte, sí, i a la professora també. Mm-hmm. Els hi va dient un peu. Clar, es pot trobar amb unes reaccions diferents a cada actuació. Clar. Llavors ell té uns recursos fenomenals.
No sé si has vist alguna vegada impro show, algun impro show.
No.
No? Doncs ja al Teatre Neu fan impro shows, uh-huh. I va passar que, esclar, aquí és diferent, perquè allà és tot en plan, doncs, broma, i aquí segurament doncs, és molt més seriós, però bueno, vull dir que també fan treure espectadors i també participen d'improvisacions.
Doncs sí, pot ser més aquí, seriós aquí... o menys, però perquè també hi ha moments còmics, eh? Uh-huh. Però totes les targetes que don amb les coses excepcionals que podem trobar en la vida tenen un sentit més còmics o menys. Però quan un ho llegeix, penses, sí, això realment és una cosa excepcional que et pots trobar a la vida.
Sí, sí, sí.
Coses per continuar vivint, coses insignificants, però que a vegades esdevenen importants. Pau Roca així ho transmet a l'espectador, i es fa sentir activament amb aquest text, que és un text meravellós, a més, quan va explicant quan el nen es va fent gran, quan troba una nòvia, després se separen... Totes aquestes experiències, diguem-ne, negatives, sempre buscar-hi, donar-hi la volta i buscar-hi la part excepcional de les coses bones. I això, el públic anònim es converteix de sobte en personatges importants del relat. Alguns espectadors són excepcionalment actors, que el que dèiem, davant del públic, en aquell moment quasi que ens fem tots amics. Com que l'aforament és petit, arriba un punt que et coneixes a tots. Això és una de les moltes màgies del teatre. Quantes coses es poden transmetre amb passió i honestetat dalt d'un escenari? Quantes coses podem dir? Admirable, com deia, els recursos de l'actor, ja que ha de tenir resposta en cada moment davant de la reacció que es pot trobar en els espectadors desconeguts. A més, sap crear aquesta complicitat i aquesta connexió engrescadora que es reflecteix amb la participació que obté. I en acabar la funció, demana al públic que amb uns pòsits escrigui per ell que ha sigut alguna cosa excepcional en la seva vida. I jo hi vaig anar als començaments i la paret ja estava plena de pòsits. Vol dir que quan acabi les representacions, que acaba el dia 13 de gener, estarà super...
Ben plens.
Sí.
Les parets ben plenes de pòsits.
Sí, val la pena anar-hi,
Molt bé,
molt interessant.
El Club Capitol, deies.
El Club Capitol. A les Rambles, ben bé.
A les Rambles,
sí, sí.
Molt
sí.
Bé. Molt bé.
Anem per una altra.
Endavant.
Anem per una altra. Camins tancats, a la sala Versus Glòries de Barcelona. Un text de Martí Figueres que ens explica dues històries de la guerra. La primera ens descriu la fugida d'una parella de Barcelona als començaments de la Guerra Civil Espanyola. Es refugia en el Pallars Sobirà, però allà també arriba la guerra. I amb tota la seva crueltat. Un relat molt compidor, amb un final cruel, que finalitza uns anys després d'acabada la guerra. La segona història ens situa a Síria, una realitat actual que fa esgarrifar. Una noia es refugia en un poblet després d'haver sigut violada per un soldat de l'exèrcit. Fa amistat amb un noi que la socorre, però també aquí, al final, serà tràgic i dolorós. En començar un narrador, una persona, un narrador d'absurd, trenca el gel entre l'escenari i el públic. Vol obrir aquests camins que diuen que estan tancats, que en moments de conflicte els tanquem i que moltíssimes persones en pateixen les conseqüències. Ara i abans, el drama de les guerres arrossega una crueltat i un dramatisme que sovint oblidem. És per això que, segons diu aquest narrador, cal mirar-nos als ulls, amb un somriure. Cal conèixer el veí, però també cal conèixer, amb la distància física o de temps, els que pateixen i han patit atrocitats. Una obra molt dramàtica, explicada amb una crueltat i sense subtileses. Obra ideal perquè li agradin els drames forts i explicats sense embuts. La companyia La Maula ha presentat aquest primer projecte a la petita i acollidora Sala de les Glòries, després més d'un any de representar-la per diferents llocs de Catalunya i també de l'Estat espanyol. La direcció va a càrrec de Jesús Alavall, interpretat per Enric Barba, Ivet Callís i Ivan Caelles. Un començament amb un bon peu i que personalment penso que amb el temps poden agafar professionalitat i reconeixement i taules. Mm-hmm. De ganes no ens en falten.
Ja, molt bé, molt bé.
Sí.
Molt interessant.
Sí.
Molt bé, Elvira.
Doncs així acabem,
doncs
avui.
Doncs moltes gràcies. El primer programa d'aquest any, el número 100.
100, i tant.
Moltes gràcies per venir-nos a comentar, com sempre.
Doncs, i per molts anys, el 100.
Molt bé, doncs nosaltres continuem el programa.
D'acord, adéu-siau.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el programa d'avui, el primer del 2019 i el número 100 de l'Amunt al Taló. Moltes gràcies a tots els col·laboradors que l'heu fet possible, a tots els nostres oients i a Ràdio Sabadell per brindar-nos aquest espai, aquesta finestra al món teatral de la nostra ciutat. A reveure, feu bondat, que ja tenim els Reis en camí. Fins la setmana vinent, Amunt al Taló.
Soc l'escut de l'infern.